Divendres també d'incertesa pel que fa a Rafinha, perquè el jugador brasiler s'ha retirat aquesta matinada al descans del partit que enfrontava Brasil contra França. Han guanyat, per cert, els francesos 1-2 amb gol de Kylian Mbappé. Ho ha fet amb molèsties a la cuixa, segons ha explicat Carlo Ancelotti, i ara estem a l'espera. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
De saber si hi ha lesió i de com de greu seria aquesta dolència.
Sí, sí, Rafinha va notar una molèstia a l'isquiotibial de la cama dreta i ja no va sortir a la segona part. Així ho explicava Carlo Ancelotti.
Rafinha té un problema, le molestava un poco el músculo. Yo creo que lo van a evaluar mañana.
Doncs simple i ras, va notar una molèstia al múscul. Avui li faran proves, ara és molt d'hora a Brasil, encara deu estar dormint o acabant-se de llevar. A les properes hores l'exploraran i tindrem notícies de Rafinha. Al Barça hi ha certa preocupació a hores d'ara, sobretot incertesa pel que pugui sortir en aquesta lesió, perquè, clar, aquí l'important és que Rafinha ja es va lesionar del bíceps femoral de la cama dreta fa un temps i va estar 2 mesos de baixa per aquesta lesió. Veurem ara si això és una molèstia, si és una sobrecàrrega, si hi ha realment lesió i de quants centímetres, perquè els propers partits del Barça són complicats. Hi ha 3 partits contra l'Atlètic de Madrid pràcticament consecutius, 2 de Champions i 1 de Lliga, hi ha el partit també del derbi contra l'Espanyol, i si es passa en aquesta eliminatòria de l'Atlètic de Madrid, hi haurà unes semis de Champions també aviat i un clàssic, un Barça-Madrid el dia 10 de maig, o sigui que ve un tram de temporada complicat.
Un calendari molt exigent i a la mateixa zona, com deia l'Adrià Soldevila, la mateixa cama de la que Rafinha ha patit lesions en els últims mesos. Encara a Madrid, després de fer un carrusel especial amb la jornada internacional d'ahir i el Bruno Alemany. Bruno, què tal? Bon dia.
Hola, Helena, bon dia.
Com vas veure a Rafinha en els 45 minuts que va jugar en aquest Brasil-França?
Bé, el partit va ser una mica patxanga, Helena, perquè us feu una idea, va haver-hi una pausa per hidratació quan estaven a 18 graus, no va ser massa seriós, sí, sí, ho dic seriosament. Per això em sobta bastant el tema de les molèsties. Jo crec que ja tindria alguna molèstia prèvia i segurament la va acabar de notar. No el vaig veure gaire fi, igual que la resta de selecció del Brasil, ni Vinícius ni ell van marcar les diferències en atac contra una França que en línies generals va ser superior, amb aquell gran gol de Kylian Mbappé. I bé, no va ser el millor dia de Rafinha, ni molt menys, atenent el que ha mostrat el Barça les últimes setmanes.
De la repesca de la jornada d'ahir, Bruno, quina va ser per tu la sorpresa de la jornada de la nit?
El més destacat, òbviament, que es va classificar a Itàlia, que va guanyar Irlanda del Nord per 2-0, i si hem de parlar de sorpresa, segurament el que va fer Kosovo, sobretot per com ho va fer, remuntant a la selecció de Eslovàquia, guanyant per 3-4. Recordem, Helena, que és la selecció més jove que hi ha a la FIFA, la que fa menys anys que competeix, i està a un sol partit de classificar-se pel seu primer Mundial, que seria una cosa absolutament històrica. Va marcar 4 gols, va guanyar per 3-4, i és la gran sorpresa d'aquest play-off de classificació de cara al Mundial.
Avui hi ha partit d'Espanya, ja ho sabeu. Per cert, De La Fuente ha descartat Joan Garcia pel partit d'aquesta nit contra Sèrbia a la Ceràmica. Va fer el seleccionador una llista de 27 jugadors amb 4 porters, n'havia de descartar un d'aquests jugadors, i Joan ha estat el descartat per avui. Haurà d'esperar, per tant, el seu debut amb la selecció absoluta. Qui sap si el partit de dimarts a Espanya, que Espanya juga contra Egipte a l'RCD Stadium. Bruno, gràcies i bona tornada cap a Barcelona. A veure si tens sort amb els trens.
Segur que sí.
De seguida analitzem aquesta baixa de Rafinha pels propers partits, perquè, com diem, seria una baixa molt sensible per Hansi Flick, tenint en compte el calendari que té el Barça. Rafinha, que s'ha ressentit ha patit molèsties en aquest partit de Brasil contra França en aquesta matinada. Després ho analitzem tot. Jordi, em deies que t'agradava, eh? Jordi Martí, bon dia, perdona, que no t'havia saludat encara en antena.
Bon dia, bona hora.
Que t'agradava sentir la Patri i Jarro futbolistes com ella, que ens ajuden a conèixer millor aquest femení per dins i que ens agrada escoltar-les perquè parlen molt bé.
Sí, perquè a més tu agafes l'entrevista i el que destila és l'enorme competitivitat, l'enorme exigència, aquest no voler parar, i jo, si fos una jugadora del Madrid, doncs ja també estaria espantada des del punt de vista de que fins i tot el partit de tornada, ja no dic el clàssic d'aquest diumenge, però a partir de tornada l'1-0 no els hi serà suficient. perquè d'aquests partits en fan una autèntica càrrega emocional, on totes hi volen destacar, on totes estan inflades d'orgull i on la sensació és que tothom està mirant de superar el seu propi llistó. Algú pot descartar que Patri Harro sigui la propera pilota d'or, algú pot descartar que ho sigui la pròpia Alexia. Bé, tot això, per tant, aquesta entrevista et permet requadrar l'emoció del episodi esportiu més rellevant de la setmana, que és aquest 2-6.
Ivan Sant Antonio, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si et va aportar records aquell 2-6 del femení l'altre dia, ara ho parlàvem amb la Patri, no? De 17 anys després del 2-6 que va aconseguir l'equip de Guardiola al Bernabéu, i si veus que aquesta distància famosa es va retallant o si això serà una hegemonia que seguirà durant anys.
No, bueno, retallant jo crec que és evident que no s'està retallant, al contrari, jo crec que s'està fent més gran aquesta distància, perquè... I hem parlat molt de si la inversió en el femení, de que si no es poden renovar futbolistes i tal, passa una mica també com amb el primer equip, el masculí, perquè l'economia és la que és i segurament no hi ha tants calés com voldríem, però la competitivitat d'aquestes jugadores i el fet de veure futbolistes com Serra Jordi, que venen de baix, que fan un partidàs com el que va fer, hòstia, et fa goig, o sigui... És una rèplica, jo crec, del masculí, i no m'agrada comparar, perquè al final també jo entenc...
No comparis, tot i tant, no comparis, millor que no comparis.
No, però, sí, clar, el meu marc mental sempre ha sigut el masculí, però jo crec que estan creant una realitat pròpia al femení que va molt més enllà del que és el futbol masculí, i fins i tot amb una sèrie de seguidors, d'aficionats, que jo crec molts d'ells que no segueixen de forma habitual el primer equip masculí, però en canvi sí segueixen el femení.
Totalment.
Públics diferents, totalment.
Jo crec que sí, són públics diferents. Ho hem vist a les finals recents que han jugat al femení. Jo no sé, com que no hi entenc tant, no sé si dona amb els diners que hi ha, sempre hi ha hagut a Lió, a la Premier ara, si dona per competir la Champions. Jo crec que sí, que encara sí, que aquest projecte encara dona més alegries, però també hi ha una cosa que no és només mèrit del Barça, sinó que és de mèrit del Madrid, perquè és que Florentino no hi creu. No hi creu. O sigui, ho veiem perquè és l'únic equip que encara no ha obert al Bernabéu perquè juguin les seves jugadores.
Sí, però es comença a fer una mica insostenible, eh?
No l'has anat a veure mai.
Ja, però es comença a fer una mica insostenible perquè això va sortint a les ràdios, va sortint als diaris, i aquesta bretxa entre Barça i Madrid comença a fer-se una mica insostenible. A veure com reacciona el Madrid davant d'això. Però, per exemple, en aquests mateixos estudis, ahir, Helena, a aquesta hora, a Pedro Iriondo, el CEO del Badalona Women, li preguntaven si el Barça d'alguna forma fa ombra, si acaba canibalitzant i acaba destruint tot el que troba al seu voltant, com pot a vegades ser acusat al masculí o altres equips, i va dir que el contrari, que és l'esperó, que és el lideratge, que és la referència, i que això fa que també altres clubs com el seu i tants altres doncs es vegin beneficiats per aquest coratge que ha tingut el Barça de fa tants anys enrere per muntar una arquitectura de cap a peus en totes les categories inferiors, però no, equiparable no, al masculí.
No només el Barça. O sigui, el que ha fet el Barça ha ajudat a que tots els clubs de futbol que hi ha pels pobles...
Sí.
Hagin crescut moltíssim a nivell de futbol femení. Jo veig el Premià
de les federatives, no?
Clar. I ja per acabar, o sigui, ahir vaig escoltar l'Aia Cervelló, en sap molt d'això que parlava el RAC1, que deia que Florentino els havia dit a l'equip femení, diu, escolta, obrirem el Bernabéu quan guanyeu un títol. Ostres. És al revés.
Clar.
O sigui, tu els has d'esperonar...
Has d'obrir el Bernabéu perquè guanyin un títol.
Sí. No, s'ho han de guanyar primer, segons Florentino. Va, tenim el Sergi. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també el Roberto. Què tal, Roberto?
Hola, bon dia a tots.
Són dues persones diferents.
Els dos oients. Sí, no
Sergi
és Sergi Roberto, sinó
són
és el Sergi. Que des d'on ens truca, Sergi?
Ara estic a Viladecans, però soc de Vilanova de Geltrú.
Vinga. I el Roberto des de...?
Jo ara mateix estic a Sant Sadurní, però soc de Barcelona.
Bueno, doncs els dos movent-se, perquè veieu que no són dues persones diferents, que opten a guanyar aquestes dues entrades pel Barça-Madrid de la tornada dels quarts de final de la Champions. Vermo.
Vinga, va. Preguntes que us farem per tal de que guanyeu aquestes entrades per el dijous, per la tornada.
2 d'abril.
Exacte.
A 6:45 de la tarda.
Anem-hi, va. Pregunta pel Sergi. I em si heu escoltat l'entrevista, també, i si esteu al tanto. Va. Sí o no? Va marcar Patrick Guijarro contra el Madrid aquesta setmana?
No.
Correcte. Si heu escoltat l'entrevista, Roberto, la pregunta és: Patri és la DJ de l'equip?
Sí.
Sí, correcte. Nivell fàcil superat. Anem a nivell mitjà. Sergi, quin familiar ha enviat un àudio per Patrick Guijarro a l'entrevista?
La seva mare.
Bravo!
Dos ensenys,
gent, gent que escolta el que t'hi jugues, efectivament. Roberto, quina excompanya i col·laboradora del que t'hi jugues li ha enviat un àudio?
Olga García.
Corre, tu.
Ai, 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 Vermo, que haurem de patir aquí.
Anem a l'última, anem a l'última, a veure si hi ha desempat aquí. Sergi, quin fitxatge ha proposat Patrick Guijarro?
Cap, ho ha deixat a criteri del presi.
Ja veig, molt bé.
Sí, 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 absolutament.
Ara pareix, estan salades en pat, vinga.
No, ja la tenim, la tenim. Roberto, quin nom reben els gols made in Patrick Guijarro? Els del segell de Patrick Guijarro, quin nom reben?
Ostres, una pista...
Mira, similar al... O sigui, extrapolant els gols que feia Touré ja en el seu moment al Barça, doncs similars.
Ostres, Patrillazos.
No es diu... O sigui, es diu Patri, però és els Guijarrazos.
Guijarrazos.
Per tant,
el
nom s'endú el... El nom? El cognom no.
El
cognom no se'ls endú. El Sergi sí que se'ls endú. Per tant, Sergi, enhorabona. Te'n vas al Camp Nou a veure el Barça-Madrid de tornada de quarts de final de la Champions.
Enhorabona, Sergi.
Moltes gràcies, mastodonte.
Vinga, titan. Grande, jefe planta.
I gràcies també al Roberto per participar al concurs del que t'hi juga.
El quiosc del Marcos.
Marcos, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días, Elena. Rafinha jugó bien en la primera parte, pero tuvo un problema físico y lo tuvimos que sacar. Contó Ancelotti tras la derrota de Brasil ante Francia, 1-2 en Boston, según recoge hoy el diario O Globo. Rafinha empezó jugando por la banda derecha y terminó en la izquierda, su sitio en el Barça, antes de pedir el cambio al notar unas molestias musculares, cuyo alcance se conocerán en las próximas horas. No fue, además, un partido nada fácil para Brasil, porque la torcida, como recuerda este diario, gritó el nombre de Neymar, quien no ha sido, como bien sabéis, convocado por Ancelotti. Y a Rafinha, diga lo que diga Ancelotti, no se le vio cómodo. O Globo le puntuó con un 4,5 y el público aún le bajó más la nota, con un 2,6. En el 1x1, este fue el análisis del diario brasileño. Recibió balones en profundidad, pero fue poco efectivo, muy discreto, tanto que apenas dio 7 pases. Sustituido en el descanso por Dolores en la pierna derecha.
Molt pendents estarem de Rafinha en les properes hores per veure què diuen aquestes proves mèdiques, sí, que se li faran. No habéis dosificado esfuerzos, Vini.
No, porque hemos jugado contra Francia, que es un país muy, muy bueno, porque está Mbappé, otro compañero mío.
Que te ha ganado.
Pues es porque es un amistoso, no valía para nada partido. Era
I ens ha dit el Bruno que ha sigut bastant patxanga, així ho ha definit el partit. Jordi, Ivan, una baixa que de confirmar-se seria molt sensible, no?, per Hansi Flick.
Rafinha.
Sí.
No, tonto, jo.
No, Vinicius, claro. No, Vinicius.
Sí, claro.
Sí, no, és que jo crec que els parons aquests, i més, sobretot aquest paron, on hi ha en joc Polònia, Itàlia, equips que, seleccions que s'han de classificar pel Mundial, la resta són patxangues, i un jugador com Rafinha, que està tan compromès amb el Barça, em sembla que, o sigui, està més pendent del que queda temporada amb el Barça que no pas amb Brasil. S'han de mirar les proves, però pel que sembla és la mateixa zona que...
Sí,
que
de la lesió que ha tingut, sí, que els últims mesos.
Sí, o sigui, va lesionar, després recaiguda, va tornar molt bé i els últims partits, a més, a un gran nivell. seria catastròfic fins a Rafinha. Jo espero que, coneixent-se com es coneix i sent la mateixa zona, que demanés el canvi simplement una mica per precaució i que al final sigui potser una estrabada, però que no hi hagi una altra complació. Però clar, és que hem d'esperar, no ho sabem.
El Bruno ens deia més fa uns minuts que no havia sigut un partit gens exigent per Rafinha i que ell creia que si hi havia lesió que potser ja arrossegava molèsties d'abans, perquè no va fer cap esforç gran durant el partit Rafinha.
Clar, és que això és el que és més interessant de la crònica del Bruno. Un partit patxanga, on es fa una pausa d'hidratació.
Ja van començar tard.
A 18 graus. Escolti'm, és evident que si t'has de retirar amb molèsties al descans, és que potser ja venies amb alguna molèstia o amb alguna qüestió, no? I per tant, no sé, jo trobo que els futbolistes... Clar, ens hem de posar en la pell d'un França-Brasil.
És la... Vinícius contra Mbappé.
Final del 98, per exemple.
Brasil, la França subcampiona, França campiona Qatar, etc. Però aquí el problema és que la pinça és diabòlica. La pinça pel futbolista...
França campiona Qatar, no, eh?
No.
Finalista.
Finalista, sí. Finalista i campiona l'any 2018,
sí,
no?
Sí.
Però igual ho vull dir malament. Però, esclar, la pinça és diabòlica. És diabòlica pel futbolista perquè és culpa de la FIFA, que fot aquests partits quan s'està jugant la competició, per exemple, les competicions europees, en el moment clau. La pinça és diabòlica. Què fa el futbolista? Què ha de fer? Si té el Mundial a tocar, a més en seleccions com Brasil, com França, etc, amb tot el soroll que els envolta, si comences a moderar o a regular els esforços. Ostres, per tant, jo crec que això forma part d'aquesta situació en les que es troben els futbolistes amenaçats directament, la seva salut, la salut dels futbolistes amenaçada, i fins que els futbolistes no facin un pas endavant, no se'n sortiran, perquè d'aquest pastís tothom en vol un tros, però el pastís dona pel que dona. La FIFA, pastís, la UEFA, pastís, els clubs, pastís, i en el mig del pastís, els futbolistes amb la seva salut amenaçada.
El que passa és que els futbolistes sí que podrien fer coses, però què han de fer?
Que és una pinça diabòlica, estan clavats.
L'única cosa que poden fer és, i jo espero que sigui el que ha passat, és que Rafinha hagi dit, escolta, jugo mitja part, clar, i a la mitja part m'esborro. Sí. Ja està. O sigui, i jo crec que deu anar per aquí la cosa. El que passa, clar, o sigui, quan dius no, és que és aquesta zona, inventa't una altra història, saps? Perquè es fas patir. espero que vagi per aquí.
Avui a l'Espanya-Sèrbia, que juga a la Ceràmica, ja hem explicat que no jugarà Joan Garcia perquè ha estat el jugador descartat per Luis de la Fuente, n'havia de quedar un fora de la llista, va fer una llista de 27, ha estat Joan Garcia qui veurà el partit des de la grada, haurà d'esperar si vol debutar amb l'absoluta, potser el partit de dimarts a Cornellà. Demaneu que reservi potser algun jugador Luis de la Fuente, veient això que ara explicàvem de Rafinha.
Bueno, és que
peticions.
A part,
YouTube alguns ja diuen Pedri, eh? Al YouTube ja estan dient alguns, sisplau, que dosifiquem.
Sí, però, o sigui, de la Fuente no hi tens una mica aquí. O sigui, de la Fuente, ell té els seus interessos, ell només està pensant en el Mundial, no, o sigui, està pensant
molt, molt
ni en la Lliga, ni en la Champions, ni en res que no siguin els seus interessos. Però sí que és cert que hi ha dos tipus de futbolistes, sobretot en aquest tipus de convocatòria, que és el que ja ho té fet, o sigui, Unai Simón, evidentment, anirà al Mundial, Pedri anirà al Mundial, Rafinha anirà al Mundial, i n'hi ha d'altres que s'ho han de guanyar. I són aquests una mica els que jo crec que has de patir més. Però... és que jo no, crec que és una bona notícia que Joan García hagi sigut descartat pel Barça, no tant per ell, però tampoc sabem quins plans té de la Fuente, perquè potser el descartat serà un altre pel dia al Cornellà.
Sí, de fet, els nostres companys Javier Raed i Anton Meana deien que segurament jugui uns minuts a Cornellà al Prat el proper dimarts contra Egipte. Qui sí que ha jugat aquest partit de Brasil-França ha estat Mbappé, de fet, ha marcat un gol, crec que ja està recuperat de les seves molèsties al genoll.
Bueno, hay que mirar la rodilla correcta, evidentemente. Sobretot és molt important mirar la rodilla correcta. Doctor, 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 he's on fire. Mira la rodilla, dilla, mira la rodilla. Mbappé, 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 ahora todo el mundo a mirar el tobillo de Camavinga. Vamos, tobillo arriba, tobillo abajo. Tobillo arriba, tobillo abajo. Miramos el bueno, miramos el malo. Miramos el bueno, miramos el malo.
¡Todo el mundo a mirar el tobillo malo! ¡Mira la rodilla, Villa, Villa, mira la rodilla!
¡Dembappé!
¡Mira la rodilla, Villa, Villa, mira la rodilla!
¡Dembappé, Dembappé!
¡Mira la rodilla, Villa, Villa, mira la rodilla!
¡Dembappé!
¡Ahora todo el mundo a mirar la rodilla de Mbappé! ¡Rodillo izquierda, rodilla derecha! ¡Rodilla izquierda, rodilla derecha! Izquierda, derecha, left, right, izquierda, derecha, left, right, izquierda, derecha, left, right, izquierda, derecha, left, right. Mira la rodilla, Villa, Villa, mira la rodilla.
¡Dembappé!
Mira la rodilla, Villa, Villa, mira la rodilla.
¡Dembappé, Dembappé!
Mira la rodilla, Villa, Villa, mira la rodilla.
¡Dembappé!
Mira la rodilla, Villa, Villa, mira la rodilla.
¡Dembappé!
Y ahora, todos juntos, canten conmigo. Artroscopia, rodilla errónea. I love Francia, me gusta Francia. Artroscopia, rodilla errónea. I love Francia, me gusta Francia. Y ahora todos, un grito de horror. Mira la rodilla, mira, mira la rodilla, Villa, Villa, mira la rodilla.
Dembappé,
mira la rodilla, Villa, Villa, mira la rodilla.
Dembappé, Dembappé,
mira la rodilla, Villa, Villa, mira la rodilla.
Dembappé,
mira la rodilla, Villa, Villa, mira la rodilla.
Enorme, Dermo, ara totes les vacances de Setmana Santa em mira la rodilla d'Mbappé, d'Mbappé. Gràcies, Ivan, gràcies, Jordi. Pausa i seguim el que t'hi jugues.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.